Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a recordar un dels autors més controvertits del segle passat, el francès Jean Genet, amb la seva obra Les criades, que interpreten ara les actrius Elisenda Bautista i Meritxell Sabater, sota la direcció de Genoveva Pellicer a la Seca Espai Brossa. Considerada a mitjan segle passat com una punyalada a la burgesia del segle XX, en plena postguerra mundial, amb el pas del temps, Les criades, en les diverses versions i adaptacions que se n'han fet, ha anat agafant un to de gènere de thriller. L'adaptació d'aquesta versió de cambra torna a la paraula, com a valor essencial per sintetitzar el més bàsic de la trama de Jean Genet. Dues germanes, les criades, han amanegat una trampa a l'amant de la senyora perquè ell sigui condemnat, acusat d'intent d'assassinat. En les hores que la mestressa no les té sota el seu domini, es posen en el paper de la senyora, però el pànic s'apodera d'elles quan saben que l'acusat ha sortit de la presó. En aquesta versió de Les criades de Jean Genet, a la Seca Espai Brossa, el personatge de la senyora té una presència d'aparador, amb un maniquí, i l'amant alliberat de la presó és representant només pels trucs en una porta que serveixen per posar el punt final a una hora de joc tèrbol i endimoniat entre les dues germanes. Un joc en què canvien constantment els seus uniformes de criada pels alguns dels vestits de l'armari de la senyora, fins al punt que aquesta agafa una presència virtual en el cos de la germana petita. L'espai escènic, amb un armari de roba, té només un parell de miralls paravent, a banda i banda, que es va embolicant fins a confondre el que realment passa amb el que les dues protagonistes voldrien que passés, i que té el seu punt màxim amb el te que Solange, la germana gran, dona a Clara, la germana petita, en una recreació realista del frustrat enverinament contra la senyora. Les criades reposa sobretot en el text, que aquí s'han fet seu les dues actrius en una notable interpretació, pujada de to en algun moment, sense que la sala ho requereixi, i amb una intenció de la direcció que deixa que sigui Jean Genet qui domini l'acció amb el seu discurs. Recordeu, doncs, aquesta revisió d'un dels clàssics moderns francesos, Les criades, de Jean Genet, amb Elisenda Bautista i Meritxell Sabater, representada a la Seca Espai Brossa.
Les novetats escèniques amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas hemos creado Feinam Cor, un servicio de acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Llama al 93 114 90 47 o entra en www.caritasbcn.org. Feinam Cor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. l'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Gràcies per passar una estona amb tota la família que formem Catalunya sense barreres. Com esteu portant el fred i la neu? Déu-n'hi-do amb la baixada de temperatures. Això sí, nosaltres tenim l'estudi de Ràdio Estel ple de calidesa amb les persones que avui ens acompanyen. Especialment càlida i arriba la nostra gent gran protagonista al programa d'avui. Anem ja amb la primera notícia que us expliquem en aquest cap de setmana del 7 i 8 de febrer. Tot seguit, la Montse Faus ens parla de l'accessibilitat del sistema ferroviari europeu.
Ilunia, un grup empresarial de la ONCE i de la seva fundació, ha assessorat a la Comissió Europea amb una sèrie de recomanacions que han servit per elaborar el reglament que millora l'accés de les persones amb discapacitat al sistema ferroviari de la Unió Europea. Aquest reglament, vigent des del 1 de gener, té per objectiu millorar l'accessibilitat a les infraestructures ferroviàries de la Unió Europea i és aplicable a tot el transport ferroviari de passatgers, inclosos els trens d'alta velocitat. Algunes de les mesures són que es millori la il·luminació d'estacions i andanes, els sistemes de megafonia o que el 10% dels seients prioritaris es reservin per persones amb mobilitat reduïda.
Fem un cop d'ull ara als continguts que us hem preparat per aquesta nova edició de Catalunya sense barreres. En Joan Terricabres serà el nostre primer convidat. És professor de ball de persones cegues i deficients visuals. I us puc assegurar que aquest home balla molt rebé, tot i també ser sec. En Joan sap transmetre els seus coneixements de manera amena a altres companys que volen aprendre a moure's amb estil en una pista. Una d'elles és la seva alumna, la Isabel Torres. Temes. Dins de l'espai mensual que destinem a temes relacionats amb universitat i discapacitat, conversarem amb els responsables del Servei Unidiscat de la Generalitat, Jesús Maria Prujà i Conxita Domínguez. I amb les nostres incondicionals persones grans de la tertúlia La Vida a Certa Edat parlarem de les seves il·lusions i de com portar-les a terme. Sabrem tot allò que encara volen fer els nostres companys de debat. Per alguna raó diuen que les il·lusions són el motor de la vida i de la ONCE. Amb tot això i més, iniciem doncs el programa al costat del Toni Huguet, al control de so. Endavant. El 1905, l'oftalmòleg Eduard Conrad Zinn va dur a terme el primer trasplantament de còrnia. La nostra historiadora, la Carmina Corominas, ens explica qui era aquest personatge, un metge molt conegut també per la seva gran generositat.
Bona tarda. Entre la literatura i l'escultura, Eduard Conrad Zinn es va decidir per l'oftalmologia, una professió amb la qual va aconseguir un lloc en la història de la medicina. La seva empenta i perícia van portar a aconseguir avenços que semblaven impossibles en els albors del segle XX, com trasplantar un teixit de cadàver a un pacient. Va ser el 7 de desembre del 1905 quan va realitzar el primer trasplantament amb èxit d'un donant cadàver. Va implantar les còrnies d'un nen d'11 anys a un home de 43, sec des de que un accident amb calç li va abrasar els dos ulls. L'oftalmòleg vienès va esdevenir el mag que era capaç de retornar la visió. Va ser un personatge més que popular en el seu hospital d'Olomouc, a la regió de Moràvia, de la República Txeca. La seva popularitat es va forjar per la seva destresa en el quiròfan i també per la seva generositat. El doctor Sim cuidava dels ulls de qualsevol malalt, encara que no poguessin pagar les seves atencions. Va emprendre un camí que no va tenir marxa enrere i ha permès a milers de persones recuperar la visió perduda. This is the place to be on a night like this. The moon is shining on the silver sea where lovers kiss. So many times it was you and me. Oh, it's good to be here again. It brings back the memories of what you mean to me.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bé, doncs, continuem compartint amb vosaltres aquest cap de setmana del 7 i 8 de febrer, amb temperatures baixes, però amb molta calidesa a la ràdio. Com us deia, en iniciar el programa us presento un personatge entranyable, en Joan Terricabres, un professor de ball que, a més, ve acompanyat d'una de les seves alumnes, la Isabel Torres. Bona tarda a tots dos, benvinguts a Catalunya sense barreres.
Bona,
què tal, com porteu el fred?
Bé, està la mar de bé.
Home, si sou ballarins, en calor, entreu aviat, sí o no?
En seguida, si es poses un disquet d'algú, ballem-ho.
A veure, Joan, jo és que anava una mica coixa en música de balls de saló. Però això tu ballaries? A veure, com ho faries? Això que sent.
Això que sent el fondo. Como salsa, merengue.
Sí, una salsa, un merengue?
Sí, pots ballar tranquil·lament.
Sí?
Segons la pista que tinguis i l'espai que tinguis.
Que condiciona, no?
Home,
la cosa.
I tant.
Molt bé, doncs...
Pots moure més o menys?
Ja t'entenc, ja. Però clar, tu no hi veus.
No hi veig, però tinc una intenció. De veu quan que he fet ball de saló. He fet ball de saló amb la meva senyora. Bueno, portava molt temps, la meva senyora porta una associació de ball de saló. Aleshores, jo, ja per l'experiència, faig els passes més curts o més llargs, segons vegi.
Ja.
Després, clar, vale que no tot és avantatges, no? Tens la teva dificultat. Però a part pels sons, ja quan la vista la vas perdent, els sons que tens al costat els sents, inclús el respirar de la gent.
I això et dona una perspectiva de les
una
distàncies?
Una mobilitat, sí? De la distància, de si pots tirar més endavant o més enrere.
Carai. De totes formes, Joan, això del ball de saló ja és prou difícil. Molt divertit, sí, però coordinar cames, braços... I si, a més, has de coordinar-los amb els de la parella...
Jo,
ostres,
el que passa...
i no hi veiem, no sé com surt la cosa.
Jo el que passa que ja quan veia, doncs ja havia practicat bastant. I aleshores, haver practicat, vulguis o no vulguis, si una cosa t'agrada, la segueixes tinguent, no? I si aquesta cosa la segueixes tinguent, quan veus que vas perdent la vista, la pots anar practicant. I quan la practiques amb la gent que veus tu que no veu, aleshores, i tu tampoc veus, ja fas fórmules perquè aquesta gent s'adaptin a tu. Quines fórmules són aquestes? Pues a vegades donant una palmadeta, a vegades amb el tacó de la sabata, que ja porto la sabata en una plataforma, amb tacó de la sabata, i a vegades inclús bafant amb les meves caderes. Inclús amb les meves caderes, el moviment del meu cos, la Isabel, pues, bueno, ja us ho dirà, pues amb les meves caderes ells noten el moviment del cos.
Isabel, tu ets també cega total, oi?
Sí.
A veure, tu com pots seguir el teu professor?
Bueno, ai, bé, amb les...
És molt bona alumna, eh?
Sí.
És que el català és molt difícil per
doncs,
mi.
Doncs, mentre no parlis en anglès o en alemany, que l'hauràs liat, parla com vulguis.
Bueno, por las connotaciones que él nos da para seguirle el ritmo, la coreografía para nosotros es una herramienta muy importante, porque ya se marcan los ritmos, ya se marcan las pautas, y entonces pues pudimos seguirlas. Y él también va, a medida que va surgiendo la música, las va marcando hasta que terminamos por aprenderlas. Y luego se pueden extrapolar perfectamente a otras melodías que tengan el mismo ritmo, como puede ser, yo qué sé, pues Enrique Iglesias. ya. Enrique Iglesias o cualquier tipo de música.
Quan parles de les coreografies, què vol dir la Isabel amb això?
Això, que jo els monto uns passos, faig uns passos senzills, que no siguin complicats. Per exemple, practico molt passos de xatxa, que són uns passos pues, bastant vistosos i no tenen molta complicació. Passos de bolero, que tampoc són lents i tampoc tenen molta complicació. I jo busco una música apropiada a aquests passos que jo amb ells els hi faig fer.
A veure, Isabel, com és un pas de xatxa? Què hem de fer? Tu què diries? Ui, que no s'ho sap, Joan.
Bueno, el xatxa amb ells he fet un pas així una mica avançat, per quan tingui pistes, un pas una davant de l'altra, com si anéssim per un puesto molt estret, tinguessin que caminar, passar un puesto estret i tinguessin que adelantar un peu una davant de l'altra. Aleshores, això és un xatxa una mica llançat. I després li tinc fet un xatxa passiu, que en el mateix puesto que es queden, marquin amb els peus el xa-xa-xa. Per exemple, el xa-xa-xa i es paren. Xa-xa-xa i es paren. I després ja comencen figures.
Carai, jo t'entès perfectament, eh? Aquest xa-xa, un pas davant de l'altre, un pas davant de l'altre, com si tinguessis poc espai.
Agarrat amb una parella. Bueno, ho solto també. Jo faig ball en línia, també.
En ball en línia.
Sí? Com és el ball en línia, Isabel? Aquest sí que tu ho saps, eh?
Sí, com l'estava explicant el professor, partes del mateix lloc i fas els moviments sense perdre el mateix lloc.
O sigui, estàs sempre al mateix lloc.
Tant del costat, a esquerra, a dreta, davant, darrere.
Ja.
I vas evolucionant sense perdre la posició inicial.
La teva posició inicial, clar, molt bé.
I això en música es motiva molt. I l'únic que faig és que se m'amoguin, tinguin moviment. Perquè jo ho noto, al no veure, anem molt rígids, anem molt tensos. I amb això del ball, sembla que no, però el cos sempre se té a practicar una mica el teu cos.
Bueno, va, anem a veure si us poso una mica de música i em balleu amb els braços. Sí? Vinga, a veure. Joan, Isabel, jo no veig que feu res aquí, eh?
Sí. La música està molt lluny, eh?
És que, esclar...
Si és que no t'has posat auriculars.
Necessites una pista de ball per evolucionar.
És que amb els braços, ballar amb els braços és...
Els companys, necessites el company.
Necessites un company? Home, sí, jo ja sento aquesta música, se me'n va tot el cos, no sé com dir-te.
Home, és que una cosa és moure el cos, i l'altra, una part, i l'altra és moure el cos sencer. Jo crec que si mous el cos sencer, sempre compagines més que no una
part. Sí, però és que tu em demanes unes coses aquí a la ràdio, sentat davant d'un micro, com et poso a ballar a l'estudi, em quedo sense veu.
Com no es portis a la pista de l'11.
No, serà qüestió. Des de quan ets professor de ball?
Jo, mira, soc des de... Bueno, professor, soc voluntari de la 11. Des de que vaig anar a un sopar amb la 11, vam anar allà al port, i vaig veure que la gent es movia. Estava molt quieteta, estava molt d'això. Aleshores, em vaig fer voluntari, vaig apuntar com voluntari de la 11, i dintre d'aquest voluntariat faig este taller de ball de la 11. Ball social, pràcticament, no? Perquè ells, pues, jo dic, si puc fer, ja que jo estic perdent vista, perquè estic perdent vista, jo havia vist fins a 50 anys, i veig que puc ajudar els altres que estan com jo, és una motivació molt, molt, molt fragant per mi mateix.
Perquè ajuda a la persona cega aquesta activitat de ball.
I exacte, veig que ells es motiven i veig que ells tenen interès, pues, més motivació per mi.
Isabel, a tu et motiva anar a classe de ball?
Sí, moltíssim.
Què t'aporta? Què t'aporta tot això?
Sempre m'ha agradat el ballar i al perdre la vista pues, mai pensava que podria tornar a fer-lo. I llavors, amb aquesta iniciativa de la 11, que sempre està pendent de les tendències que en qüestió d'integració, pues, clar, com no podia ser d'una altra manera, el ball de salón tan popular en aquest moment i que la gent tan en nous ritmes i ritmes antics, pues, m'ha proporcionat la possibilitat de poder anar a una discoteca o qualsevol festa que els mateixos promouen en l'animació sociocultural, pues, poder participar i disfrutar d'algo que ja a mi ja sempre m'ha agradat molt.
Tu ja ballaves abans de perdre la visió.
Sí, jo vaig perdre la vista als 30 anys i m'agradava moltíssim, però ara aquesta iniciativa m'ha obert el camp per a la integració en ritmes que jo no coneixia ni que per mi, per la meva ceguesa total, és impossible que jo pugui aprendre a ballar els passos si no és d'aquesta manera. Uh-huh. Llavors, aquesta iniciativa m'ha permet conèixer aquests nous ritmes i conèixer uns altres que no coneixia i poder continuar, d'alguna manera, pues ritmes que jo ja havia ballat en la meva joventut.
I surts a la discoteca, a una sala de ball...
Sí, la discoteca o les festes de cap d'any, que la 11 ja promou, o llocs quan anem de viatge, i perdona, amb la gent gran, pues,
també. Una persona que ha vist i ha ballat, ha parat i ha tornat a ballar, se nota, eh? Se nota bastant en el moviment de la persona, del com torna a moure el cos.
Perquè en positiu, vols dir, eh?
En positiu, uh-huh. És positiu. És positiu perquè ho noto. Jo, de seguida que agafo, com a l'Isabel, que ella ha ballat, se li nota el moviment de caderes, el moviment de cos, la composició del ritme ja que té. En canvi, una persona que l'agafes de zero, que, per exemple, tinc una noia ja, que, per desgràcia, la pobra noia, pues, cega, va caure en el metro. Després de caure en el metro, la pobra noia la van atropellar. Aleshores, esa persona és una peça completament. És una persona compacta. I jo ja quan l'abafo ja notes que a aquesta persona li falta ese ritme, li falta ese moviment. I a costa d'això, de fer-li anar a ballar i de fer-li ballar en línia, que es vagi moguent les caderes, les cames, els braços, tot, pues va agafant una mica ja de més mobilitat.
Joan, jo he ballat amb tu, eh? No et deixo descriure com ballo, sisplau.
Ah, sí?
Passa pàgina d'això.
No, guapa, però va ser porradet, va ser res. Això va ser un visto i no visto.
Sí, home,
si tu em
a
dius,
mi em va semblar una eternitat,
si tu em dius,
eh?
No, però dius, prepara'm primer, Joan, jo preparo una mica. Jo
sí.
Preparo. El que passa que m'ha dit, vinga, va, que em poso, home.
Per experimentar.
Em poso...
Home, al costat de la Isabel jo no tenia cap d'estil, ja t'ho dic.
Pues dic... No, però el més important és la integració que això ens proporciona a la gent con la nostra discapacitat i inclús una altra discapacitat que per... s'han pogut... poden tenir les persones, no? D'una manera o d'una altra, ja és com qualsevol persona que ja té la seva capacitat més rítmica o menys, però això li passa a qualsevol. Però ja te pots sentir d'alguna manera integrat i pots participar, que és l'important, d'estar sent present. I dic a la gent que qualsevol dia puc ser que ells, perquè això no tenim nosaltres, però puc ser que en qualsevol moment
sí,
ho tingui
una altra persona,
sàpigui que pot seguir endavant i que pot fer-lo també, i que hi ha eines que podrà continuar d'alguna manera pues, fent les coses que li agradin a aquesta qüestió, l'animació sociocultural i en qüestió ballar.
Vinga, Joan, posa't els auriculars i em dius què ballaries amb aquesta música que t'he escollit. A veure. Què és això?
Merengue.
Merengue. I com es balla un merengue?
Un merengue, doncs pues mira, fet en un petit círcul de 8 passos un cantó, 8 un altre, i després ja em deixes les mans teves, que jo vagi fent les figures.
Oi, ja m'estàs demanant massa cosa.
Cosa que vas fer l'altre dia.
Ens ha agradat molt tenir-vos aquí a l'estudi, tant el professor Joan Terri Cabres com a l'alumna Isabel Torres. Tots dos es defensen molt i molt bé en una pista de ball, eh?
Maca, una cosa...
I parla, els ha vist, i déu-n'hi-do.
Una cosa tenia que dir sí? A l'última hora. Una cosa, bueno, si és... No...
Digues, vinga, ràpid.
Agrair a la 11, que gràcies a la instal·lació de la 11, la instal·lació i els mitjans que tenim, podem fer aquesta activitat. Perquè segur que en cap país d'Europa, ni cap país de fora de continent... té una organització com la 11 per fer aquestes coses que ens motiva i es don vida, pràcticament.
Uh-huh.
Perquè jo em don vida com, per exemple, tinguent aquestes persones, no? I conto que aquestes persones es donen vida a elles mateixos perquè es senten realitzades. Es senten que no som tan torpes com semblem. Servim per alguna
cosa. No, ni molt menys, ni molt menys.
Aleshores, gràcies a la 11, gràcies a aquesta organització que tenim i que de moment que es duri molts anys, que es duri molt temps... pues podem fer totes aquestes activitats.
Jo, doncs, com aquí queda el teu agraïment i jo us acomiado també donant-vos les gràcies. Una abraçada ben forta, companys.
Moltes
Vinga, fins molt aviat. Adéu, ballarins. Nosaltres continuem ara amb una mirada tendra, la del calidoscopi d'aquest vespre de la Mercè Guiu. La nostra escriptora cega ens parla tot seguit de la publicació En el Hospital, un llibre de poemes infantils per a nens i nenes que estan ingressats.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Aquest estiu vaig estar a Irlanda i vaig haver d'acompanyar una amiga a l'hospital. Em va cridar l'atenció les bates que portaven els pediatres i el personal d'atenció infantil, amb dibuixos divertits, lluny del blanc seriós. I parlant d'hospitals, la Fundació SM publica En el Hospital, un llibre de poemes infantils escrit per Carmen Hill i il·lustrat per Emilio Urberuaga, que s'ha distribuït de forma gratuïta a 13 hospitals espanyols. La idea d'aquesta publicació sorgeix de la voluntària Carmen Hill, professora i autora de llibres infantils, que durant els darrers anys ha visitat les plantes pediàtriques dels hospitals andalusos com part del projecte de la Fundació Teodora Doctor Sonrisa. La idea és que els nens i les nenes s'identifiquin amb els personatges de les històries i visquin les seves emocions i els vincles afectius el millor possible, tan importants i enormes que es creen en l'àmbit sanitari. En el Hospital recull paraules màgiques, endevinalles, poemes, una cançó per no tenir por a les radiografies, a les operacions, a les agulles, a les vies. Emilio Urberuaga ha il·lustrat les aventures amb el fullet de l'hospital i la doctora Catalina.
Tren que me leva por la vega dominio, me leva y me leva por lo meu camino. Tren va andando pasiño a pasiño, que va y me levando cara a meu destino. Alguien puede ser que me espere en la estación.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Yo voteré, camina boca no meu lado.
Continuem amb un altre punt informatiu que ens fa la Montse Faus, ara relacionat amb el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI.
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, s'adhereix a la iniciativa legislativa popular impulsada pel CERMI, l'organisme que representa el conjunt de la discapacitat a Espanya, per modificar la llei de dependència. El COCARMI dona suport a la campanya Afirma els teus drets, signa contra el copagament confiscatori, que fent una crida a la societat en el seu conjunt, ha iniciat la recollida de 500.000 signatures per dur aquest canvi legal al Congrés dels Diputats. La iniciativa inclou l'exempció del copagament a les persones que percebin menys de 1.331 euros, fixar una aportació màxima per persona que no sigui superior al 60% del cost del servei al qual accedeix, i garantir a la persona dependent una quantitat per destinar a despeses personals que no sigui inferior al 40% de la seva capacitat econòmica. Quan a Catalunya, el COCARMI considera que la Generalitat de Catalunya hauria d'obrir un diàleg amb les entitats socials per modificar la normativa que regula el copagament en el marc de les seves competències.
Doncs continuem amb més temes. Avui a l'Espai d'Universitat i Discapacitat volem donar una visió més global del que s'està fent arreu de Catalunya en un intent de definir línies comuns i de ser un punt de recollida de les diverses experiències i bones pràctiques en les universitats. Ens visiten als nostres estudis de Ràdio Estel dues persones responsables del Servei Unidiscat de la Generalitat, Jesús Maria Prujà i Conxita Domínguez. Bona tarda, benvinguts, què tal?
Bona tarda.
Montse, avui et toca Espai d'Universitat i Discapacitat.
Doncs sí, ja no.
Amb el Servei Unidiscat, que una mica és el paraigües de tot plegat, podríem dir.
Doncs sí, és un servei de la Generalitat, doncs, en el que fan moltes coses perquè les universitats vagin una mica en línia, però jo crec que són ells qui ens ho han d'explicar. Uh-huh. Expliqueu-nos què és.
Sí, però a mi m'agrada que m'expliquis tu les coses, perquè ells en saben molt.
Sí.
però tu tens una veu que arriba a qui ens estigui escoltant.
Clar.
Si jo et pregunto a tu què és Unidiscat, tu què dius?
Doncs jo et diré que Unidiscat és un grup de persones que el que fan és una tasca per englobar o per recollir, per marcar un camí del que s'ha de fer en les universitats per tractar o per acollir i per vetllar perquè les persones amb discapacitat, malaltia mental, o per aquelles persones que tenen unes necessitats educatives específiques, les universitats les hi puguin donar.
Senyor Prullà, ha encertat la Montse?
La Montse ho ha encertat molt bé, ha superat l'examen. Més que un examen adaptat per una persona, per exemple, cega, estaria en aquesta línia, no? L'acrònim Unidiscat correspon a això, Universitat, Discapacitat i Catalunya. És un servei, és una comissió tècnica de la Generalitat que va començar els seus orígens amb el que volia ser l'adaptació curricular dels estudiants amb discapacitat, de cara a què s'havia de fer els estudiants que tenien discapacitat i havien d'aconseguir la llicenciatura en aquella època d'una carrera. Què havien de fer els professors, com s'havien de preparar les assignatures i tot plegat. Això va generar sinergies fins que el 2006 el Consell Interuniversitari de Catalunya va considerar que s'havia de crear una comissió tècnica perquè estudiés aquests temes i tenint en compte que els nostres clients, cometes amb el tema clients, no són les persones pròpiament, sinó les universitats.
Clar.
Nosaltres generem sinergies per les universitats i ells ho transfereixen als seus alumnes. O sigui, això acaba arribant als alumnes.
Sí, sí, sí.
Però el que fa la Generalitat és treballar amb les universitats. Això és molt important, perquè com que aquesta comissió tècnica comença a ser coneguda, ens trobem que persones contacten directament amb nosaltres. I nosaltres el que fem és desviar la persona a la universitat. O sigui, la persona pot tenir dificultats o pot tenir necessitats en un entorn concret, i aquest entorn és la universitat. Llavors, la facultat o l'escola on està és qui li ha d'ajudar a resoldre aquests problemes. I la universitat ha de posar els mecanismes perquè el professor que tingui alguna necessitat la pugui implementar. I això és el que fem nosaltres. O sigui, el primer que hem de deixar clar és que nosaltres no som un servei directe a les persones.
Sinó a les universitats. Ha quedat super, super clar. I diu la Montse que sou un grup de professionals. Quantes persones al servei Unidiscat?
Unidiscat està format per un representant de cada una de les universitats catalanes. Hi han 3 assessors, un representant del Departament d'Ensenyament i un representant del Departament de Benestar Social i Família. I el senyor Prusia i jo, que som de l'Oficina d'Accés a la Universitat.
Així totes les universitats tenen un servei d'atenció a la discapacitat en aquest moment?
Sí, totes les universitats tenen un servei centrat a un servei on l'alumne amb discapacitat es pot adreçar per poder comunicar les necessitats que té i quins recursos serien els òptims per poder fer uns estudis el més normal i integrats possibles.
I just abans ens deies que havia començat el 2006. Això es fa 4 dies, realment. I abans què es feia? Cada universitat feia una mica la seva?
A veure, a cada universitat sempre hi ha hagut especialistes que han estat integrats amb altres serveis. A la universitat no hi ha una persona que només faci això, i com que nosaltres som de l'Oficina d'Accés a la Universitat. O sigui, nosaltres portem la prescripció universitària i l'ESPAU. No només fem això, sinó que fem d'altres coses. I cada universitat ha tingut persones que eren molt sensibles a aquests temes i que de manera coordinada amb la universitat ajudaven. Llavors, el 2006 el que fem és que les persones més significades de cada universitat ens trobem i compartim coneixements. I a partir de llavors anem generant, el que us hem dit abans, de sinergies. O sigui, la nostra funció principal és que quan algú té un problema, algú d'aquest grup li pugui resoldre. Si algú no sap on te recorre, si un professor universitari no sap on te recorre, hi ha un organisme a la universitat que li resoldrà el seu problema concret. Si aquest organisme no hi arriba, nosaltres respondrem. O sigui, sempre trobem algú qui repenjança. Perquè, com podeu imaginar, la senyora Domínguez us donarà 4 dades. Pel nombre d'estudiants que tenim a les universitats, tenir només especialistes per ells seria molt complexa, amb el tema de recursos que tenim i amb el tema de pressupostos seria molt complexa, i, en canvi, així aconseguim arribar, jo penso, que gairebé tot arreu.
Perquè quants estudiants tenim actualment a les universitats catalanes?
Actualment, d'estudiants amb discapacitat, hi ha 2.462 en el global de totes les universitats catalanes.
Amb discapacitats diverses.
Qualsevol discapacitat auditiva, visual, física, malalties mentals i altres discapacitats que les englobem en altres perquè poden ser problemes cardíacs, problemes respiratoris, que no són visibles, però sí que hi ha alumnes que tenen aquest tipus de discapacitat.
I des de que es crea Unidiscat el 2006 fins ara, s'ha vist una evolució? Ha marcat un augment?
A veure, per exemple, si de l'any 2012 al 2013 hi ha hagut un augment del nombre d'estudiants amb discapacitats a la universitat. Hi ha hagut un augment del 9,13%. És a dir, cada any ens trobem que aquest nombre d'estudiants discapacitats va augmentant tant a nivell de matrícula, de nou accés, de quants alumnes per primera vegada es matriculen a la universitat, com alumnes que potser fan algun altre tipus d'estudi, com és un màster o un doctorat.
Però sí, la comunitat global d'estudiants universitaris?
Són 252.453. Representa el 0, els alumnes amb discapacitat representen el 0,97%.
Aquí hem topat amb la taxa. És dramàtic, aquest percentatge.
Bé, bueno, penseu una cosa. A veure, de discapacitats hi ha de molt tipus. Hi ha discapacitats que no podran entrar mai a la universitat, perquè la seva limitació ja ve fins i tot abans de l'ESO. Vull dir que, per tant, un estudiant amb discapacitat ja ha d'haver superat el batxillerat i continuar a la universitat. Vull dir que és com, bueno, com qualsevol persona. Hi ha persones que acaben l'ESO, hi ha persones que continuen el batxillerat, i persones que acaben la universitat. No tothom acaba la universitat. I això, òbviament, nosaltres aquest 1% l'hem augmentat des de que va començar. Aquí hi ha moltes possibilitats de l'explicació aquesta. Abans del 2006, nosaltres tenim un cens que el vam començar a fer l'any 2000. Ha anat pujant, i va haver-hi un augment molt gran el 2006, i sovint quan anem a presentacions pregunten, i com és aquest augment? Doncs per una cosa molt bàsica, els estudiants que tenien certificat de discapacitat passaven a tenir matrícula gratuïta. Hi havia un col·lectiu que tenim detectat, que és la persona hipoacúsica, que normalment no ho deia, anava a classes, i el professor l'acabava descobrint, però ell no ho deia, perquè volia passar desapercebut pel que fos. A partir del 2006 sí que ho diu, perquè òbviament vol tenir els beneficis de la matrícula gratuïta. Llavors és quan sembla que de cop i volta hi hagin molt més estudiants amb discapacitat a la universitat.
Sí.
I mica en mica, hem anat introduint factors que fan pensar en un estudiant de batxillerat amb discapacitat que pot anar a la universitat. La transferència entre el batxillerat i la universitat és la peça clau. I aquí és on hem intentat incidir més.
Sí, sí. De totes formes, aquest 1% és una taxa global a tot l'estat. Es compleix en aquest estat. Aquesta és la realitat. Un 1% d'estudiants tenen discapacitat. S'ha avançat molt, però la xifra és molt baixa.
El que anem veient, oi, és que hi ha un augment cada vegada a la formació continuada de postgrau i màsters. Això es va notant?
Sí, ens va sorprendre fins i tot. En un màster hi havia dues persones que eren sordocegues, que estaven fent un màster, cosa que per Unidiscat va ser és l'anècdota, però una anècdota molt agradable de pensar que una persona sordcega pot arribar a fer un màster universitari i se'n surt. Lo de l'1% que estàvem comentant, nosaltres els nostres experts ens diuen que la població discapacitada és d'un 8%, entre un 8 i un 10, no hi ha un cens fiable, la llei de protecció de dades, tot això ho està complicant enormement per tenir cens fiables, però pensem que l'1% per nosaltres en aquests moments és acceptable. Nosaltres treballem perquè creixi, però és clar, no és només que nosaltres treballem, és que les persones estiguin disposades a fer-ho, i com sabeu, una carrera universitària per una persona que no sigui discapacitada costa molt, però una persona discapacitada encara li deu costar una mica més.
Sí, home, hi ha de venir també d'abans, no? Hi ha tota una tasca familiar en aquí també, evidentment, no? Jo el que us voldria preguntar és una cosa. Quan abans d'entrar a l'estudi parlàvem que quan parlem de discapacitat, a veure, n'hi ha moltes de discapacitats, i a mi se'm genera un dubte. Hi ha universitats que, pel que sigui, perquè les persones, pels recursos que tenen, pels espais, estiguin una mica més especialitzades
No. No hi ha unes universitats que estiguin més especialitzades en un tipus de discapacitat o un altre, sinó que l'alumne és el que tria, en funció dels estudis que vol fer, potser abans d'entrar a la universitat s'informa quina és la universitat que potser li podia oferir més recursos per la seva normalització acadèmica. Coneixem que hi ha alumnes que abans de triar quins estudis volen fer s'adrecen a una universitat X o una altra o una altra, van al servei, informen que volen accedir i quin tipus d'ajuts o recursos li pot oferir la universitat. Però no podem dir que una universitat estigui més adaptada per a discapacitats auditius o visuals o de mobilitat reduïda. Vull dir, l'alumne tria també en funció d'on visqui, la mobilitat de casa seva a la universitat, és a dir, hi ha molts factors que ha de tenir en compte l'estudiant amb discapacitat quan tria en concret uns estudis.
Jo també voldria afegir una cosa que en un programa com aquest penso que s'ha de dir. No tots els estudiants amb discapacitat poden estudiar-ho tot. Jo recordo fa molts anys quan vaig anar a la ONCE a dir-ho, vaig aixecar molta polèmica.
Sí.
Sort que el representant de la ONCE em va ajudar, perquè, bueno, us posaré l'exemple molt clar, una persona que és cega no pot estudiar infermeria. Una persona cega mai podrà punxar una columna vertebral.
No.
I, en canvi, jo no li puc impedir a una persona cega que vol estudiar infermeria, bo que li hem dit i repetit la senyora Domínguez i jo moltes vegades que no podrà estudiar infermeria, que no acabarà la carrera d'infermeria, s'ha pogut matricular i, evidentment, ha acabat suspesa i sortint de la carrera d'infermeria. Això és així. Les discapacitats poden fer moltíssimes coses, però també s'han de deixar orientar convenientment. I això també tots ho hem de tenir clar. La ONCE en aquests moments ho té claríssim. Amb el delegat de la ONCE parlo sovint i tal, ho té claríssim. És una persona que, a més, ha fet un doctorat. Vull dir que, fantàstic, però també ho hem de tenir molt clar. No tothom pot fer-ho tot. Ni les persones normals ni les persones discapacitades.
Però això ens passa, exacte, és el que dius, ens passa a tots. Clar. Jo tampoc podria fer infermeria.
És la importància de una bona orientació a la secundària, perquè cadascú, jo també, tothom
aquest
tenim
és clau, la secundària,
les pròpies limitacions i hem de saber fins on podem arribar i fins no, perquè estem parlant de que l'alumne rep una titulació que li acredita, o sigui que l'acredita per fer.
Per un treball professional.
No?
Escolteu una cosa, jo sé que feu molts tallers i que feu
jornades.
Quins projectes de futur teniu ara?
A veure, fem una jornada d'UniDiscat cada 2 anys. Uh-huh. No en volem fer més perquè volem que la jornada sigui molt pràctica. I fem un taller també cada 2 anys. L'any que no hi ha jornada, fem taller. El taller és més intern per a professionals de la universitat, PAS, PDI, PDI vol dir personal docent investigador, i PAS, personal d'administració i serveis, i alumnat. I llavors la jornada és per a tothom, associacions... La nostra tasca és intentar que el món de la discapacitat de la universitat arribi al màxim de col·lectius possibles. I el nostre esforç actual és intentar que els professors universitaris s'involucrin més en aquest tema.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda, Jesús Maria Prujà i Conxita Domínguez, responsables del Servei UniDiscat de la Generalitat, que atén principalment universitats. Queda ben clar,
queda
eh?
Clar.
Senyor Prujà, bueno, és que li entès a la primera, que no hi hagi confusions. Espero que tornin alguna vegada a explicar algun encontre, jornades, d'aquestes
sí, sí.
que preparen, sí?
Quan vulgueu.
Molt bé.
Gràcies.
Vinga, bona tarda. Gràcies a tu, Montse, també. Nosaltres
ara
us presentem diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Ens arriben des de FCC Inserta amb la veu de Dolors García. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Us informem de les següents ofertes destacades d'aquesta setmana. Per una empresa del sector de la enginyeria ubicada a Barcelona, estem fent recerca d'un perfil de recepcionista per fer tasques de suport al departament comptable. Es requereix tenir experiència en recepció i suport administratiu, bon nivell d'anglès parlat i escrit i coneixements d'ofimàtica i Comptaplus. S'ofereix incorporació immediata i contractació indefinida a jornada completa. Per una població de Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, estem fent recerca d'un perfil de conserge per fer tasques d'atenció a l'usuari, que el que tingui carnet de conduir, coneixements d'ofimàtica i experiència en control d'accessos o consergeria. Es valoraran candidatures residents prop d'aquesta població. S'ofereix un contracte d'interinatge amb possibilitats de continuïtat i una jornada completa. Ja per finalitzar, per una empresa asseguradora ubicada a Cornellà de Llobregat, estem fent recerca d'un tècnic en finances, per implementar i aplicar la normativa comptable. Es requereix licenciatura en ciències econòmiques o actuarials, àmplia experiència en sector assegurador, coneixements de SAP i nivell d'anglès. S'ofereix un contracte temporal a jornada completa. FC Inserta gestiona aquestes ofertes laborals adreçades a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o bé tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Com sempre, podeu consultar totes aquestes ofertes i moltes més, així com informació dels nostres cursos de formació per l'ocupació a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FC Inserta i fins la setmana vinent.
Doncs moltíssimes gràcies, Dolors. I vosaltres, si esteu interessats en aquestes o d'altres ofertes laborals, a més del portal www.portalento.es, podeu trucar al telèfon d'Inserta Catalunya, 93 238 49 49 93 238 49 49.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Abans d'entrar en temps de tertúlia amb la nostra gent gran, anem amb la darrera notícia de la tarda, que fa referència a una conferència de la presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social, Montse Faus.
El proper dimecres 18 de febrer, la presidenta de la taula del tercer sector social, Àngels Guiteres, pronunciarà una conferència en el marc del Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Durant la conferència farà un repàs de la situació social que viu el país i posarà en valor la tasca del tercer sector social en la sortida de la crisi. Es preveu l'assistència de representants d'administracions, entitats socials i societat civil. La conferència tindrà lloc a l'Hotel Palace a Barcelona i és imprescindible inscripció prèvia. Podeu consultar a www.tercersector.cat. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind.
Doncs ara sí, donem pas a la nostra tertúlia del primer cap de setmana de mes, la tertúlia La vida a certa edat amb la nostra gent gran. En acabar el debat el mes passat, en una conversa, els tertulians i tertulianans ens van explicar que, tot i ser persones grans, encara tenien moltíssimes il·lusions. El més fantàstic de tot plegat va ser la cara que feia aquesta gent quan en parlava. Per això hem volgut que aquest sigui el tema de la tertúlia de febrer. Les vostres il·lusions, tot allò que us manca per fer i voleu fer-ne la vida. Doncs per parlar d'aquest tema tenim la Mariví Calvo. Què tal, Mariví?
Hola.
Benvinguda.
Gràcies.
Concepció Moix.
Hola, què tal?
Amiga, Maria Godoy.
Muy bien.
Queridíssima
muy bien.
Maria.
Muy bien, muy activa y muy bien.
Amparo Monguillot.
Hola, què tal? Bona
tarda. I Esteve Pujades, que és el dandi de la taula.
Present.
Una taula bàsicament femenina.
Sí, sí.
Tu entre dones.
Dominen.
Doncs, bé, ara que esteu jubilats, suposadament, teniu obligacions per això?
Obligaciones las que nosotros quedamos. Porque los nietos hay que cuidarlos, y si hay que cuidarlos, se cuidan. Pero hay que dejarlos que se cuiden ellos y nosotros a las nuestras cosas, que tenemos muchísimas cosas para hacer.
Sí, jo també estic d'acord amb ella. Si han d'ajudar els fills i fer-los alguna cosa, però ara ja els hi hem fet tot. Han de començar ells a rullar sols.
Jo també els nets, els porto cada dia al col·le i amb això ja estic contentíssima.
No, jo no tinc nets i per això em dedico plenament a viure, a les activitats.
Sí, jo també. Jo crec que la més gran il·lusió és viure. Després hi ha coses secundàries, com anar a ballar, com la música, etcètera, etcètera.
La primera tasca de totes és viure-hi.
Viure,
sí. Uh-huh. Molt bé. Teniu temps lliure per això?
A ver, ¿qué tiempo? Yo no tengo tiempo libre. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. El tiempo libre, yo tengo muchísima ilusión por hacer todas las cosas que hago y además hago muchísimas, gracias a Dios. Pero la ilusión más grande, la mía, es que el mercadillo del Prat es los jueves. Y este día les digo a mi gente de mi alrededor, todos mis amigos y compañeros, no me digáis nada, que este día es para mí, para tomarme mis churritos, para pasearme hasta la una del día o las dos en el mercadillo. Y ese día lo recibo con ya empiezo a contar lunes, martes, miércoles, jueves. Vale, pues ya.
Qué buenísima eres, María.
No, jo també, sí. Vull dir, temps lliure. Jo, perquè tinc el meu marit i un fill, llavors pues, també tens una dedicació a fer-hi i a la casa. Però després jo tot l'altre que tinc, el temps que tingui, l'omplo amb el que a mi m'agrada. Perquè això és viure i saber que estàs viu. Això és el que jo crec.
I que t'agrada.
I que m'agrada i disfruto. Uh-huh.
Bueno, jo crec que viure hem de viure tots, els jubilats i els no jubilats. O sigui, tot el temps és vida. Ara, tu faràs el que t'agradi més o menys, però la vida són les 24 hores i d'això hem de ser conscients. No només vivim quan fem una activitat, sinó en tots moments.
Bueno, jo, per exemple, jo viatjo moltíssim. Ara m'he dedicat a viatge i em trobo molt bé perquè em sento molt independent, cosa que mai havia sigut. Realment em falten els meus certs volguts, però sóc independent.
Escolta'm una cosa, Amparo, el teu proper destí, vols compartir-ho?
Sí, ara me'n vaig a Singapur el dilluns.
Aquí, a la cantonada. A la cantonada.
I fa dues setmanes he tornat de Lanzarote, que és una meravellosa illa.
Una cosa, Ana, que no t'he dicho que cuando me voy al mercadillo es para comerme mis churros, que me los tiene el médico prohibido, pero si me porto bien con la verdura, me permiten los churros. Oh. Entonces, oye, y que te quiero decir que aún ni allí estoy tranquila, porque nos encontramos los amigos. Hola, María, digo, ay, 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 habla otra vez. De verdad que se pasa muy bien, si claro. Tenemos salud, sí, sí, sí.
Jo crec que no s'ha de confondre les il·lusions amb buscar simplement omplir la vida de qualsevol manera, no?
Mm-hmm. Què seria per vosaltres una il·lusió?
Una il·lusió pot ser estimar, pot ser la música, no? Pot ser fer teatre i fer-ho bé.
Uh-huh. Sí, compartir. Per a mi sí. És moltíssima il·lusió compartir. A mi m'agrada
viatjar, fer aquells viatges que ha dit, com ara ella, ben llunyet i així, sí. Mi marit no li agrada, l'avió li fa cosa.
Però això són coses que us fan il·lusió. Sí, però realment la il·lusió per vosaltres què és? Quin sentiment, quina emoció, la viviu?
Jo, que els meus fills estiguin bé, continuïn amb el treball, que els nets creixin bé, això és la meva il·lusió en salut.
Per mi la il·lusió és un sentiment de que sento la vida, que aleshores és quan estic a gust. És el moment aquell que dius, i sóc i estic. I és un sentiment que, clar, no pot ser continu.
Jo quan els tinc a tots reunits, o sigui, tot família, germans, tots, i penso, mira que estan bé, estan situats, es poden fer la vida uns més, altres menys, perquè això segons la situació de cada un, però aquesta cosa amb els fills, amb els nets, em dona una sensació de benestar que jo penso, gràcies a Déu estic bé, però ni que no estiguis tan bé, crec que això ja m'afavoriria tant que seria feliç, és el que em fa feliç, el benestar es que, dels demés.
És es que les il·lusiones hay muchísimas, los que somos, que nos ilusionamos, tienes muchísimas cosas para ilusionarte.
Pero tú cómo sabes que te has ilusionado, María.
Mira, yo sé que me he ilusionado, por ejemplo, el sábado va a venir mi nieto, y voy a estar todo el fin de semana con él. Pues ya tengo mucha ilusión porque voy a hablar cosas, voy a jugar con juegos. Y otra cosa, al final de este mes voy a ir a Madrid. Tú ya sabes que tengo a mi hijo allí y para mí va a ser un día extraordinario, si Dios quiere. Sí, sí. Por eso
a ver si nos vemos allí, ¿eh?
A ver, porque jura el cargo, gracias a Dios.
¡Oh, qué bonito, sí, María! Bonito. ¡Qué ilusión tan grande es!
Y de ver
¿no?
mi familia junta, de ver mis nietecitos y de lo que hemos dicho la mayoría de los que estamos aquí. Esa ilusión, la más grande de todas de mi vida, yo digo de la mía, es que mis hijos estén bien, que los nietos estén bien y que mi relación con la gente sea buena.
Vamos a dejar a María explicar esta ilusión tan grande por su hijo Diego. Sí. Cuenta esta historia. ¿Cuántos años tiene tu hijo?
Mira, mi hijo tiene 44 años.
¿44
y
años?
Y a los 24 por ahí ya era policía nacional, uh-huh. Porque le gustaba, le encantaba. Y bueno, de policía nacional, como lo vive tanto, pues a los poquitos años se pone al oficial, a los poquitos años se pone subinspector, y ahora ya lleva 3 años en Madrid porque lo destinaron allí para... Bueno, él podía haberlo hecho aquí, pero tenía la chica allí y prefirió irse los 3 años para hacer. Y ha estado en la academia 3 años, muy duro. Muy duro, pero gracias a Dios es un chico que lo que se propone lo consigue, es muy buena persona, no es porque sea mi hijo, y ahí está. Y entonces el viernes vamos a su cargo de inspector, que uh-huh. Dios quiera que todo salga
bien. El cargo de inspector de policía.
Sí, sí, uh-huh. sí.
Que
sí.
Imagino que al teu fill haurà fet moltíssima il·lusió arribar a aquest moment i d'aquí que s'hagi esforçat al llarg de tota la seva vida, no? I la seva carrera.
Muchísimo. Además, mi hijo, como todos, porque yo creo que la gente que se habla mucho de cosas que ocurren también, pero yo que conozco un poco a través de mi hijo este mundo, son extraordinarios, que yo voy al aeropuerto con mi hijo, ha trabajado aquí muchos años en el aeropuerto, y son maravillosos, de verdad, te ayudan en todo lo que puedan. Y una cosa también, que mi hijo fue condecorado también, en unas medallas que es de mucho, a mí, para mí es un orgullo y una ilusión, ¿no?, decirlo también, de mucha categoría, por decirlo así, porque yo no entiendo, Y entonces, cuatro que se hicieron en Cataluña, mi hijo fue una de ellas, de muchas. Entonces, bueno, me llena muchísimo. Y su mujer, y su hijo, y mis hijas, y mis nietos, todo. Estoy muy ilusionada, oye.
Va, un aplaudiment per la Maria Godoy, que tota la seva vida ha lluitat perquè els seus fills avui en dia realment siguin, bueno, fantàstics.
Sí, sí,
expliqueu-me també vosaltres una il·lusió tan forta com aquesta que acaba de relatar-nos la Maria, que tingueu, no?
Bueno, sí, bueno, il·lusió. Bueno, el que diu dels fills, potser. Més il·lusió que els fills, que tot el que els he ensenyat i tot el que he fet. I veus que han portat una bona vida, que no t'han donat problemes. I que si tot ho has pogut sobreposar, si has tingut una malaltia, i has arribat en un moment que els pots disfrutar, ara els disfrutes tu. Perquè quan són petits, més aviat pateixes, fas, i també els disfrutes, però d'una altra manera. I ara disfrutar dels nets... Això, per mi, és molt. Perquè és que els nens et donen vida. És el
sí, que dona.
Ella, la Maria, sí, quan sí, diuen sí, que els, sí. Mama, te'ls portaràs, jo sempre dic, és igual, jo ho deixo tot, porteu-me'ls. I si són més grandets i me'ls puc emportar allà on vaig, tampoc ho deixo de fer.
Anem a buscar sí, il·lusions sí. diferents.
Sí, es pot buscar la il·lusió de que et facis una cosa i la puguis plasmar creativa, una il·lusió creativa.
Tu fas música, oi?
Sí.
Toques el saxo...
Sí, sí. Uh-huh. Ara mateix, quan has posat aquesta música de la Ignasi de Terrassa, pues, m'ha fet il·lusió, vaja, m'ha fet viure que il·lusió potser és una altra cosa diferent.
Jo, per mi, és que em sento molt lliure, perquè mai he sigut tan lliure com ara. Primer amb els papàs, després els papàs a cases, tot el que conlleva tot, i ara em sento lliure, lliure total. És... Pel dematí no sé mai el que faré. O sigui, mai em proposo res fixa, el que surti.
No et deus a ningú, això és bo, no?
Sí.
Jo tinc aquí, clar, em sento una mica estranya, perquè jo, com que no hi he estat mare, ni àvia, evidentment... Doncs...
Però tu tens il·lusions.
Sí, no, però vull dir que aquesta cosa de la maternitat és com una assignatura pendent.
Parla'ns de les teves il·lusions.
Les meves il·lusions estan molt d'acord amb el company, perquè a mi la música és el que m'aporta actualment més satisfacció. El descobrir des de fa 4 anys. Jo sempre he estat molt interessada en la música clàssica, evidentment, i ara descobrir mitjançant el solfeig el que és la interioritat de la música, el que és la tècnica, poder cantar, poder llegir una partitura, ha estat un descobriment que penso, aquestes alçades de la teva vida i t'has passat tants anys ignorant això. I m'ha fet... Això també fa créixer. Crec que a la vida no només hem de créixer amb les satisfaccions dels altres, dels fills, dels nets, sinó amb les pròpies. Tu també ets un ésser humà i has de fer créixer la teva pròpia identitat. Penso que això és interessant.
Coses que encara us manquen sí. per fer, sí, i tant.
No, jo una cosa que dic... I ara no és perquè estigui aquí, a Ràdio Estel.
Jo me la sé, la cosa sí, que diràs, ja perquè estava sentint la Maribi, dic, la Concepció explicarà això sí o sí.
No, no, que tota la meva vida sempre havia sigut l'il·lusió, m'agradava molt la ràdio, abans no hi havia televisió, i l'escoltava. I sobretot les veus, que són ben modulades, i que et diuen alguna cosa, i tu, que potser veus a la persona i tens una decepció, et decepten perquè dius, no compagina la veu, de vegades, amb la persona que veus. Però, com que no ho veus, doncs només ho sents. I tot, en fi, m'agradava tant que sempre pensava, m'agradaria, però no ho vaig fer mai. I quan vaig tenir l'ocasió aquesta, és que jo penso, jo vinc amb una il·lusió, ho deixo tot, vinc amb il·lusió, vull dir, on
i
que anavés...
I des de molt lluny, eh?
I deia, sí, i vinc, i ho faig, i això, doncs, que tu deies, doncs potser el que m'omple és això. És, mira...
A mí también una cosa que es que, bueno, le doy una gracias a Dios también porque me ha podido... Yo me ha gustado muchísimo cantar, tú lo sabes, Ana, y no lo hago mal. Entonces, yo cuando servía con los señoritos en aquellas casas tan grandes del pueblo, me ponía a cantar para que la gente en la calle me sintiera. Yo hacía mi faena en las camas de la barrera, la, y decía... Oye, a ver si me escucha alguien, porque es que yo creo que canto bien. Oye, porque tenía ilusión yo de demostrar que sabía cantar, pero sí, te iba a escuchar a alguien, nadie. Y entonces, gracias a Dios, me he visto, estoy haciendo teatro, tú lo sabes, estoy cantando en teatro.
Sí, digo, señora.
Pero, Dios mío, después de lo que yo era allí, una cosilla pequeñita y a ver...
Y arrancando lucha, aplausos, ¿eh, María?
Sí, oye, hay que estar... Yo es que soy una persona que me ilusiona. Hasta haciéndole patufitos a los niños, patitos, zapatitos chiquititos, me ilusiono. Y le digo a mi hija, toma, estos se los das a quien te encuentre.
Pues a mi m'agradaria una cosa, m'hauria agradat quan era jove ser actriu, i ara potser m'agradaria fer d'extra amb aquestes pel·lícules, i a mi jo sí que m'apunto a un lloc a veure si m'agafen d'extra o alguna cosa d'aquestes, per veure com munten i com filmen i tot. Això és una de les coses
pots
que...
Pots venir un realment... dia amb mi a la tele?
Ai, m'encantaria.
Pues ja ho saps.
T'acompanyo quan vulguis.
Vinga, parla amb la Montse Pous, que tenim tota una setmana plena de gravacions.
Oi, bon dia.
Bé, no sé
il·lusions? Que tinguis que pendents coses?
Tot és il·lusió, no? Però pot tenir il·lusions una persona aquesta pobra que va pel carrer recollint cartons i ferros? Aquella persona té il·lusions? Sobreviu?
Hauríem de preguntar-li.
Jo crec que sí, també.
Hauríem de preguntar, sí. No sabem sí, quin relat va amb aquesta persona.
Sí. Mm? Sí.
Un dia li toca la loteria.
Per exemple, a la meva ciutat, on jo visc, hi ha un rodamons que va tal com tu dius. Jo tinc converses amb ell al carrer. Jo sempre li dic, eres mi mejor vecino. I realment és una persona feliç.
Sí, sí.
No sabem mai la història, el relat que hi ha amb cada vida.
Aquesta persona té una edat... Vull dir que no té res, però potser és jove.
No ho sabem. No ho sabem, però ell realment és una persona, vaja, feliç a la vida. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me, Mariví, Concepció, Maria, Ampar i... senyor Esteve, un honor tenir-vos. A mi sí que em fa il·lusió que cada primer cap de setmana de mes veniu a veure'm a la ràdio. Moltíssima il·lusió. Durant anys, històrica, aquesta tertúlia, la vida a certa edat. Vinga, una abraçada ben forta. Nosaltres tornem la propera setmana. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Girl, it starts to flame.